El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir en companyia de Maria Sansa. Molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
No sé si us ve de gust començar pel joc de del gat i la rata amb el senyor Zoido i en Puigdemont.
Dóna per Dóna per molt.
Dóna per més de 3/4 d'hora, això.
Home, dóna tant com per fer una pel·lícula. Imagineu-vos si dóna. O si preferiu començar pel judici del PP valencià amb el que avui porten les portades, que no sé si és gaire notícia.
I si vols, comencem pel Madrid, una que perd a casa.
O comencem pel Madrid, que ha quedat eliminat de la Copa del Rei. Aquesta sí que és una bona notícia.
Ostres, la millor que hi ha del dia.
Les petites satisfaccions s'han d'agrair.
Bueno, de fet, ahir a la nit ja que se'n va anar a dormir ja més content que un gínjol, eh?
Impensable.
De tant en tant, satisfaccions d'aquestes donen gust.
Ara, no riem gaire fort.
Avui què
perquè
passa?
Avui encara queda el partit de tornada entre el Barça i l'Espanyol.
Però aquests tots dos són de casa.
O sigui que és igual, no? Passi qui passi i estarà bé. Doncs comencem, si us sembla, pel que jo us plantejava, com el joc del gatí i la rata, perquè serà dimarts quan es tingui lloc el ple d'investidura d'en Puigdemont, que és el candidat que va proposar el president del Parlament, que per cert ja s'han trobat, ja hi han parlat, i clar, tot això ha fet que el govern, el Ministeri d'Interior, hagi preparat un dispositiu que sembla més propi d'una pel·lícula d'en Berlanga que de l'actualitat, no? Des del registre del clavegueram de la zona del Parlament, del Parc de la Ciutadella, fins a visitar un aeròdrom petit, deia que arguments per una bona pel·lícula, no?
Sí, sí, per terra, mar i aire.
Sí. Jo és que com que ja em repeteixo, com les cebes, però fa temps que penso que els uns i els altres estan jugant a sortir cada dia en els mitjans de comunicació per dir alguna majanada, francament, és que estem fent tots plegats, tots, el ridícul més espantós. Uns fent provocacions absurdes, i els altres contestant de la manera més absurda encara. Vull dir, és que no m'ho puc prendre ni en sèrio. El que passa és que com a catalana em sento avergonyida, i com a catalana, com a espanyola, i com a santcugatenca i com a terrassenca. Em sento avergonyida de tots els polítics que tenim en aquests moments governant o no governant el país.
Més opinions.
Ens hi juguem el prestigi en aquests moments. Ja fa mesos que ens l'estem jugant. Però això és un espectacle volgut, suposo, i premeditat per part de, en aquest cas, potser de Puigdemont, i que va tornant-se cada vegada amb més tensió interna i externa internacionalment. Però a la vegada doncs, ens hi juguem el futur del govern de Catalunya. I a mi em va agradar les paraules que va dir el president del Parlament, va dir el que necessitem és que hi hagi govern ràpid, que comenci, que pugui governar des del primer dia. Per mi aquestes paraules volien dir alerta. No juguem a fer malabarismes que retardin, que posin dificultats, obstacles i tal, perquè això no sigui així. Si dimarts ja ha convocat el Parlament per l'investidura, que aquest debat del Parlament es pugui fer, es pugui acabar, i l'endemà poder dir, doncs ja tenim govern, s'aixeca el 155 i som-hi. Aquest és el panorama que hauríem de desitjar i esperar. Tota la resta són jocs personalistes, de vegades, de prestigi de partit, i que segurament doncs, està creant problemes d'imatge del que és Catalunya i la política catalana.
Però, Josep Maria, jo penso que ni de prestigi de partit, perquè que un president del Parlament es desplaci a fora del Parlament de Catalunya a parlar amb un possible candidat a president, a mi em sembla que és desprestigiar el Parlament. A mi, personalment, em sembla que és desprestigiar el Parlament.
Doncs a mi no em sembla malament. És a dir, vulguem o no, el protagonisme el té, i ho constatem als diaris, el Puigdemont té un protagonisme de primera magnitud. És el candidat proposat, ens agradi o no, però les regles de joc parlamentàries han fet això. Per tant, doncs, que el que ha estat proposat com a candidat al president digui alerta, senyor, hi ha un problema aquí darrere, parlem-ne, i parlar-ne a distància, si precisament no volem que es facin investidures, doncs...
Telemàtiques,
volem parlar, jo vaig i parlo, ell no pot venir i vaig jo. Jo penso que és el més lògic, i em sembla bé, em sembla relativament bé.
Sí, és que és una situació que ara realment és molt difícil. Jo, diguéssim, és el que ara parlàvem abans de començar, no? Diguéssim, el tema aquest de voler insistir en els temes de legitimitat. En el moment en què tu et presentes en unes eleccions, tot el que hi pot haver-hi abans vol dir que ho dones per esborrat i tornes a començar de zero. Diguéssim, aquella partida s'ha acabat i es comença una partida nova.
I no és així. I no és així.
Sí, i llavors... dir, no, és que jo sóc el president legítim, no, tu havies sigut el president legítim, però si has acceptat les eleccions i t'has acceptat, diguéssim, presentar en unes eleccions, vol dir que has acceptat partir de zero, i aleshores no ets el president legítim, ets un candidat a president.
O com a molt un president en funcions.
Exacte, com a màxim, com a màxim.
Perquè és així, la dinàmica és aquesta, doncs quan hi ha hagut eleccions es para tot, i tots són en funcions fins que es constitueixen el govern.
Sí.
Però aquí tothom hauria d'acceptar les regles del joc. Si hi ha hagut unes eleccions, hi ha hagut uns resultats, també s'hauria d'acceptar per una altra banda els resultats que s'han produït.
Sí, clar. No? Però per l'altra banda, en principi, bé els ha acceptat, Ningú ha dit, diguéssim, que en Puigdemont no es pugui presentar i que no pugui ser, diguéssim, diputat. Això no ho ha dit ningú.
El que passa que sí que hi ha una contradicció, i aquí doncs s'hi barreja la política amb l'administració de justícia, és que si un accepten que vagi amb una llista com a candidat al Parlament i resulta que treu la primera, diguéssim, el número 1, sumant totes les forces de les aliances que poden fer, i llavors se li posa obstacles perquè això es pugui traduir. Però està clar, és que paral·lelament hi ha una altra causa que va paral·lela a aquesta, que es coneixia, que se sabia, que Puigdemont sabia que posar els peus a Catalunya suposava doncs, que la justícia l'agafés i comencés a passar comptes del que havia passat abans, i per tant jugar amb aquesta història, dir jo sóc candidat, jo opto a la presidència i a la vegada sé que no puc entrar a Catalunya. Això és un repte. Puigdemont ha jugat això.
El grat i a la rata. Ha jugat, la Carme abans, el grat i a la rata.
Però tu pensa, diguéssim, el cas que va passar a València amb el Camps, que va tenir un judici, i aleshores entremig hi van haver-hi les eleccions, i el Camps deia, a mi les urnes m'han absolt. Ara resulta que torna a ser judici, Diguéssim que no el van absoldre del tot.
Continua, el seu segon ja ha confessat.
Continua dient que ell no se'n va, ell no va fer res, etcètera,
i de més. Però hi ha hagut qui ha començat a cantar i allò semblava una òpera, no?
Sí.
I per tant, vull dir, a veure, el que no podem és jugar aquesta mena de joc, Vull dir, no podem jugar aquesta mena de joc de dir, no, és que jo, com que les urnes m'han absolt i m'han tornat a triar a mi, diguéssim, doncs tot el que hi pugui haver-hi pendent, diguéssim, doncs tot això no ha existit. No. Sí que ha existit. No. Sí que ha existit.
Està, i tant.
I per tant, a veure, hi ha un lastre, diguéssim, aquí. I això no es pot obviar.
El que passa que fixa't que portem, aquí a Catalunya, portem 4 anys que el govern no governa. Portem el president que havia estat elegit fa 2 anys, fa 4 anys, no, fa 2 anys, ja no sé què dic, era el president Mas. El president Mas, a últim moment, sense que ningú hagués elegit a ningú, només sembla ser per pressions de la CUP, sembla ser, perquè tampoc no ho estic tan clar.
I poden tornar a ser el dimarts que ve?
Es va fer un pas al costat, tampoc no té culpa de res del Palau ni de res, i nomena el senyor Puigdemont, que no els havia presentat per ser president enlloc. I ara resulta que aquest senyor que no s'havia presentat per ser president, de passar de dir que tampoc es havia presentat per ser alcalde de Girona i que va sortir de rebot, resulta que és el president legítim.
Però hi va haver una moció de confiança al Parlament que el va avalar a nivell parlamentari, sí. Ja penso que ho hem de reconèixer, això. Vull dir que era un president legítim 100%.
Jo no he deixat mai de dir que el president és legítim i és el president de tots, encara que no es comporti com a president de tots. Però, home, és el que diu el Domènec. Hem fet unes altres eleccions que són il·legals, però s'hi han presentat tots, perquè, clar, jo si considero que una cosa és il·legal, no m'hi presento. Vale? I si s'han presentat, vol dir que les fan legals. I si les fan legals, tots hem de respectar les regles de joc.
I el que em preocupa ara és les prioritats polítiques que es donen en aquests moments. És a dir, jo penso que és urgent, important, que Catalunya recuperi, no agrada, es veu aquesta paraula de normalitat, però recuperi, anava a dir, les competències autonòmiques, com a mínim.
Saps què passa,
que,
Josep Maria?
Que marxi el 155. I està clar, vull dir, retrasar això, tornar a qüestionar aquesta, entre cometes, entrada a la normalitat que teníem, que després podem avançar i podem tornar a reivindicar el que sigui, fins i tot la independència. Però ara no juguem aquí. El que convé ara a Catalunya és que hi hagi govern, que hi hagi un govern amb el resultat de les eleccions, ens agradin o no agradin aquests resultats.
Sí, que governi i que sigui intel·ligent. Perquè jo ahir vaig sentir un conseller de Cultura, que s'autodenomina que encara és conseller de Cultura, dient que el 155 ens prohibia fer biblioteques i fer museus i reparar qüestions històriques del país. Biblioteques, la Generalitat no n'ha fet mai ni una. Ni una, i museus menys.
No, museus sí.
Sí, museus algun? Sí, bueno, això ho sap més el Domènec que jo. Museus, però biblioteques, que ho sé segur, no n'ha fet mai ni una.
No, però museus sí.
Vale? Doncs, i aquest senyor és conseller de Cultura, eh? No se n'ha enterat encara que la Generalitat no ha fet mai... Els ha fet la Diputació i els han fet els ajuntaments. I la Diputació de Barcelona, perquè ni la de Girona ni la de Lleida no ho va fer-ho. Per tant, home, jo vull un govern que governi, que sigui intel·ligent i que governi per tot el país. Això és el que demano, vull dir que s'ho facin com vulguin. Ells s'han presentat a les eleccions, doncs que ens ho arreglin.
Sí. No, però tenim un problema, i això hi és. Però bueno, jo també penso que són qüestió de 4 dies, eh? És a dir, això es resoldrà, no sé com, però ha de quedar resolt.
I
vull pensar que quedi resolt.
Març o dimecres.
Bueno, perquè és que, a veure, tornem a estar, diguéssim, amb el que hem discutit moltes vegades, que hi ha un problema de fons, que és l'encaix de Catalunya amb Espanya. I aleshores, diguéssim, com que no hi ha manera de solucionar això, surt un pla B, i aquest pla B es diu independentisme. I aleshores ens agafem amb l'independentisme. I llavors, al final, sembla que l'independentisme hagi de ser la solució de tot, i no és necessàriament la solució de tot.
De moment ho ha complicat una mica.
Exacte. Més aviat, diguéssim, ha complicat les coses que no pas a solucionar problemes.
Però saps, jo estic, com que ja tinc una certa edat, tu te'n recordes de la gran campanya que es va fer del CC i Catalunya és Pujol, Pujol igual a Catalunya?
Sí.
Que la va fer el senyor Benet, allò, amb totes les explicacions...
Sí, tu parles de,
de l'any 63.
Sí.
De l'any 63.
Tots eren més joves.
Doncs és que s'està repetint el mateix tipus de campanya. Europa ens donarà suport, Europa ens acollirà, i Europa ni el 63 ni ara, i això que el 63 hi havia unes altres circumstàncies, Europa passa olímpicament perquè té uns altres problemes.
Hem parlat del cas de corrupció del PP valencià amb la confessió del segon de bord, Ricardo Costa, com deia la Maria, l'expresident de la Generalitat Valenciana en Camps, no reconeix cap il·legalitat, però és que fins i tot Camps, en les seves declaracions, Costa, en les seves declaracions, també ha esquitxat el president Rajoy, que també ha declarat que ell no coneixia res i que, en qualsevol cas, totes aquestes persones ja no estan al partit.
Jo vull recordar que el senyor Costa el van fer fora del partit, i el senyor Costa hi declarava amb una pulsera de la bandera espanyola. Vull dir que tampoc... Igual és una baralla interna, eh?
Sí,
però A més, Rajoy ja ha anunciat que vol repetir com a candidat a les generals. Bueno. Davant d'aquesta situació política i políticament, estan avalats o estan preparats per presentar-se com a candidats davant de situacions com aquestes?
I estem...
Quan a més estan també esquitxats en un altre cas, que és
I
el Gürtel.
I estem preparats per votar a tots els que votem, perquè és clar, jo la senyora Rita Barberà la vaig conèixer el primer any que era alcaldessa i vaig sortir de la reunió que vam tenir molta gent amb ella pensant que era... Una, bueno, no ho vull dir-ho perquè pobra dona és morta, vale? Pues la van votar una pila d'anys. Aquestes eleccions últimes, a mi em consta d'un poble del Baix Llobregat, que la gent, els senyors grans, anaven a votar a esta chica tan mona que habla tan bien. Estem preparats, els votants, per votar? Votem amb consciència?
Però si estires molt aquest fil,
bueno, no.
Et carregaries la dinàmica democràtica que fem servir, que és la millor dels pitjors dels sistemes, no? Vull dir, perquè és veritat, vull dir, hi ha una intoxicació de l'opinió pública molt grossa, a través de mitjans, a través de mil maneres, i acabes preguntant-te si la gent quan vota sap per què vota i a qui vota i què hi ha al darrere de cada un dels candidats. Però les coses són així. Jo el que, quan llegia aquest, vaja, ahir, avui, tot el... No ens han revelat res. L'únic que s'ha demostrat,
el que tots gairebé ja sabíem.
I això és veritat, que a nivell europeu, que és una mica més aquesta democràcia, potser té una dinàmica diferent.
Els francesos tenen una cultura política
haguessin dimitit. És a dir,
però tu abans parlaves precisament, Josep Maria, de prestigi, sí. I feia referència a Puigdemont, a la situació catalana. Però també en aquesta situació...
Brutal,
també espanyola. És una qüestió de prestigi, una qüestió moral?
Moral i de tot. Però jo penso que això no s'aguanta. I penso que estem al final de l'etapa PP. Estem al final. Passa que, valent, la dinàmica democràtica que tenim, doncs és lenta. Però això passarà factura, estic seguríssim. Clar, no obstant, jo quan llegia això abans d'ahir, fa una setmana que també teníem nosaltres la nostra crònica personal a través del cas Palau, que també va demostrar la corrupció de Convergència a través doncs, de les... I ara el procés del 3% que passa a l'Audiència Nacional tornarà a esbrinar altres casos de corrupció que afecten molt directament a Convergència. Per tant, és un mal la corrupció política allà i aquí. I hauríem de ser severs i durs i contundents amb uns i amb altres. I no de dir quan els dolents són els d'allà, ens hi aboquem i els hi diem tot, i quan són els nostres mirem de tapar-ho com més aviat millor. Siguem serios, nosaltres, doncs, si amb els mitjans públics intentem ajudar a fer transparent les coses que van sortint d'uns i altres, perquè la gent tingui més criteri.
Però fixa't, Josep Maria, l'altre dia, em sembla que va ser el Domènec que va posar sobre la taula una cosa, qui ha finançat a Ciutadans la seva campanya. Mm-hmm. Ens agradaria saber-ho.
Sí,
jo no ho sé, però costa molts diners una campanya, eh?
Sí.
Però molts diners. Surten gent d'Esquerra Republicana i d'altres partits dient nosaltres estem lluny de fer coses mal fetes. Home, càrrecs de confiança política de tots els partits polítics, de tots, eh? Començant per la CUP, n'hi ha tot arreu. I això no es demostra, no és il·legal, però home, un senyor o una senyora que cobri X diners cada mes d'un ajuntament, doncs no sé si és massa legal, diguéssim, perquè no n'hi ha un, n'hi ha molts.
Sí, per fer què?
Per fer què?
Per fer què?
Però sí que és veritat, suposo, vosaltres que heu estat molt a les administracions municipals, se saben coses però no es poden demostrar. Ni s'atreveix la gent a denunciar-ho, perquè no té proves directes, és a dir, olora que aquí hi ha marro, però no acaba de dir, doncs, escolta, jo amb aquest senyor el porto i el denuncio, perquè no tens elements.
No, perquè...
Es diu, m'ho han dit, tothom sap, però al fons no hi ha capacitat per fer una denúncia de totes les irregularitats.
No, jo crec que sí que hi ha capacitat, el que passa que continuo dient, i no em vull carregar la democràcia perquè penso que és la millor de totes les solucions que tenim pel país. És que com que tots ho fan, ningú denuncia res.
I s'acaba generalitzant aquest criteri amb la gent. És a dir, sí, home, sí, però què? Aquest sí i els altres també. És veritat. Però va, aquí passa, doncs, va, no sé com ho hem de fer, però la regeneració política...
Home, jo estic segura que als països nòrdics això no passa, per un problema d'ètica.
Almenys així sembla. Jo no,
per un problema d'ètica. Sí,
sí. I de tradició ètica. No?
A veure, aquí a Catalunya tenim la Federació de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, els Consells Comarcals, les Diputacions... Per fer què, com deia abans el Domènec Vial? Però si tots fan el mateix...
I tothom cobra d'alguna
manera. I tothom cobra d'alguna manera.
Sí.
Ara, a més, tenim l'Assemblea Nacional de Catalunya, i a més tenim l'Òmnium Cultural, i a més tenim... Que, dius, a veure... Bueno,
això ho paguen els associats, no, en principi?
Bueno, no sé qui ho paga.
Bueno,
no ho sé qui ho paga. Francament, no ho sé. Com que jo no sóc associada, no ho sé. Si fos associada, potser investigaria, no? Però... A veure, el país no pot aguantar... És massa petit per aguantar tantes estructures.
Sí, això és veritat. Sí, sí. Aquesta és una mica la... Penso l'afirmació contundent que hem de fer.
Vaja, que potser ens falta molta cultura i tradició democràtica que...
Sí, però això no s'aprèn... A veure, jo me'n recordo la primera vegada que vaig anar a Suècia, que fa potser 25 anys o 30, que els hi explicaven a les escoles el que era la democràcia. I jo els hi deia, però si vosaltres fa 150 anys que no teniu guerres. Diu, no, no, precisament per això. Per això els hi hem d'anar explicant el que és ser demòcrata i escoltar tothom i escoltar totes les reaccions polítiques de tothom i fer-ne cas... Això no sé si ho hem fet aquí. Jo no tinc consciència de què ho estem fent ni que ho haguem fet.
La pedagogia democràtica sí que s'hauria de fer a tots nivells, a tots nivells.
Home.
I els discursos...
Començant pels polítics.
Sí, començant clar, pels polítics. Llavors, quan hi ha tertúlies bàsicament de polítics o de no polítics, és el cadascú té un posicionament, ens costa... Potser interpretar doncs, el parer de l'altre i que el diàleg serveixi per anar construint veritats. I no, és al revés. Jo faig per defensar els meus, l'altre per defensar els seus, l'un ataca l'altre, i no acabem de fer aquest treball de pedagogia democràtica. I això és molt
greu.
Sí,
però tot això, com es diu, el moviment es demostra caminant.
Exacte.
O sigui que es pot fer molta pedagogia, però si després no hi ha exemples que en reforcin aquesta ensenyança,
el que passa,
no acabem de fer res.
Jo crec que exemples segur que n'hi ha. Per totes les línies polítiques diferents, segur. Però els exemples no surten mai als diaris. La gent que fa política, i m'és igual, a Iniciativa, als Verds, inclús el PP, que ho fa bé i que fa les coses bé, que segur que n'hi ha, segur, estic convençuda que n'hi ha, aquests no surten als diaris.
I que són persones honestes.
Perquè jo de persones honestes i que han fet pedagogia política quan han tingut ocasió de governar, n'he conegut a moltes i de tots els colors. Però aquests no surten als diaris. Clar.
Perquè és molt més fàcil que surtin les coses dolentes que no pas. Són molt més atractives.
I han de sortir. I penso
que molt més titular.
El periodista ha de fer aquesta feina. L'ha de fer. Però per un cantó i per l'altre, jo demanaria.
Si us sembla, també hi ha unes declaracions que aprofitarem, que també va fer ahir el president espanyol, en Mariano Rajoy, que deia que no és competència del govern la igualtat de salari entre homes i dones. Sí, no és competència directa, però sí que té a veure amb les polítiques que pugui fer el govern. Vull dir que és una manera molt simple de treure's el tema de sobre, no?
Sí.
En funció de les polítiques que es facin, així aniran les coses. A propòsit d'això, és un tema que abordarem demà amb una persona que està elaborant un estudi sobre la bretxa salarial a la Universitat Autònoma de Barcelona, però és que últimament us adoneu que hi ha com una mena de rebel·lió feminista que està posant en valor la dona, el que pot fer la dona davant d'una realitat en aquesta societat que tant se val al continent on estiguem, però fixeu-vos que hi ha hagut la cerimònia dels Globus d'Or on les dones van protestar totes vestides de negre per denunciar assetjaments, per reclamar les mateixes oportunitats, per protestar per la discriminació de salaris. Els Premis Feroz aquí, també aquesta setmana, una gala que van presentar tot dones i que van mantenir aquest mateix to de protesta. Aquest moviment que ha sorgit a Hollywood, aquest moviment feminista del Me Too, que s'ha anat escampant. I ara, avui, per exemple, a la premsa trobem la rebel·lió a la premsa francesa arran d'un cas que s'ha plantejat a Le Parisien, quan un grup de treballadores, en veure una vacant, doncs es van proposar no pel càrrec. I la resposta de la direcció, tant del director general com de la directora, era, sí, tot això ho tindrem en compte, però de moment les accions no s'han produït. Hi ha tot un moviment, una explosió de reivindicació feminista, que com quina lectura en feu? A què respon?
Em toca a mi començar, perquè sóc dona, suposo.
O no.
A veure, aquesta reivindicació, això ja jo la conec des dels anys 60 i poc. El que passa que és, com dèiem abans, un problema de pedagogia, de consciència i de moltes altres coses. I vull posar un exemple, i no m'hi ficaré més, deixaré que parlin els companys de tertúlia. Penseu que a Noruega fa 100 anys no deixaven que les dones participessin en campionats d'esquí, perquè deia que no en sabien. Vale? I ara hem arribat a Noruega i a Suècia i a Finlàndia a tenir el 50% en el govern d'homes i de dones, a tenir campiones d'esquí fantàstiques. Vull dir, és un problema d'anar anar canviant la societat en general. Vull dir, no penso que sigui un problema només feminista, perquè jo he conegut dones que han estat al capdamunt d'un govern que són les pitjors antifeministes del món mundial, diguéssim. Per tant, jo crec que no és un problema de gènere, sinó és un problema de cultura en general, de tota la població, i ja hi arribarem. Si ho fem bé, hi arribarem. Si no ho fem bé, no hi arribarem,
Sí, bueno, jo diria que, home, s'ha avançat en aquest camp, jo penso que no ho podem negar. I que hi ha discriminació, segur, i que en trobarem de mil maneres, però que també s'ha incrementat la reivindicació des dels col·lectius feministes, també és una veritat. I això fa avançar. I és veritat, doncs, que tenim, doncs, bueno, hi ha la Meia que governa a Gran Bretanya, o la Merkel que governa a la República Federal.
Sí, però també hem de tenir en compte amb quins patrons, reproduint patrons masculins.
Sí, però no deixen de ser dones. I la imatge, vull dir, sembla, doncs, que un president o un cap de govern en faldilles, doncs, no s'acostuma a veure. I és veritat, doncs, que no, que escassegen.
Podríem posar un escocès. Faldilla.
No, però jo reconeixeria els avenços, però que són insuficients i que hem de tornar. Jo no sé si, aquí el que em pregunto a vegades, si la reivindicació l'han d'encapçalar sempre i només les dones, o han de ser també els que intentem veure, doncs, que hem d'anar cap a la igualtat en tots els camps, per tant, també des de la part masculina dels homes, que hem de ser capaços de defensar això, de defensar-ho en les llistes parlamentàries, de defensar-ho en el protagonisme que tenen, el que va dir, doncs, els comuns, com van dir, home, a la mesa només, doncs, dels 7 només hi ha una dona. I, bueno, doncs, són imatges que reflecteixen doncs, que encara predomina. Encara que el discurs, tothom doncs, reivindica la paritat i tal, però la traducció no ho és. Cada cosa que podem recordar i podem reivindicar, penso que és un petit avanç, i ja veurem fins quan. Jo no sé si això passa també a nivell familiar, eh? Vull dir, veure en l'estructura familiar si l'home i la dona tenen també una paritat, evidentment, però la igualtat de funcions i de responsabilitats en la llar, si corresponen o no amb criteris de sexe o
jo et puc assegurar
no.
Que no és la mateixa. Que la dona normalment... A veure,
és la que porta el pes.
Sí, de la casa en general.
Perquè l'home és el que porta els quartos.
O no, a vegades és la dona la que porta els quartos i a sobre porta el pes de la
casa,
diguéssim.
Que fa les dues coses.
Vale? Sí. De totes maneres, jo vull una vegada vaig tenir un alumne en un institut de batxillerat que em va dir una cosa que em va fer pensar. Diu, em va dir, senyor, a mi m'agradaria quedar-me a casa i fer les neteges de casa, i no ho puc fer perquè sóc un home. Vull dir, a veure, aquí hauríem de veure tot la societat en general, sí. Com repartim els rols de les coses, no? Perquè encara ara, quan hi ha avis o quan hi ha criatures, el que es queda a casa a cuidar els avis o les criatures normalment són les dones. I amb gent jove, no? Amb gent gran de la meva edat, diguéssim, no? Per tant, home, tota la societat en general, jo crec... que és el que parlàvem abans amb el tema de la política, amb el tema del feminisme o del repartiment de tasques, també anem una mica atreçats, diguéssim, jo diria, en general. Eh?
Sí, és que hi ha un problema, que hi ha una tradició que és mil·lenària, i aleshores aquest repartiment de tasques doncs, que és mil·lenari fa que sigui molt difícil de canviar-lo. Però fa difícil de canviar-lo per les dues bandes, perquè també moltes vegades, doncs, per part de la dona... com que sistemàticament està acostumada, diguéssim, que ocupa uns determinats espais, doncs llavors, ui, segons com sembla que li prenguin aquells espais.
S'ha dit l'espai, eh? Es fa difícil.
Sí, 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 sí.
Passa,
I això és important, eh? Vull dir que també diguéssim és una altra cosa. I després el que volia dir és una altra cosa respecte a això que deies, diguéssim, de la mesa del Parlament i de més. A veure, jo soc dels que opino que, diguéssim, quan es fa la mesa del Parlament s'ha de fer per capacitats, no per paritats.
Jo també.
I el que penso és que, a veure, el que cal és promocionar la dona perquè tingui les capacitats. Perquè de vegades llavors t'acaben posant cada paquet que dius, per favor, és això.
Sí, però
aquesta
quan
nena
trobem,
és molt
Domènec,
maca i parla molt bé, però el que passa és que no diu res.
Però, Domènec, quan ens trobem
res,
en una situació...
no ens serveix.
Si et trobes en una situació en què les capacitats són tant d'ell com d'ella i s'ha de triar...
Mira, jo he sigut primera secretària de la meva agrupació local durant molts anys i t'asseguro que tenia molts militants, i és una agrupació d'esquerres, que no em votaven mai perquè era dona. Però malgrat això, i alguns m'ho deien fins i tot, malgrat això he sigut primera secretària de la meva agrupació durant quasi 20 anys, podria dir-te. I no penso que ho fos perquè fos dona, sinó perquè, mira, perquè segurament els convencia més amb uns que amb uns altres.
Perquè encara es pot mirar malament a una dona, perquè això passa, que decideix, per exemple, no tenir fills.
Bueno, això és el seu...
Sí, però encara hi ha una part de la societat que no ho entén.
Doncs
per què pren aquesta decisió?
Perquè hauríem de mirar malament les monges, també, o vés a saber qui, no? Que també decideixen no tenir fills, no se'ls miren pas malament.
Per què encara aquesta diferència de salaris? Per exemple, en càrrecs iguals entre homes i dones.
Però això és a la privada, eh? A la pública no.
Diria que no.
A la pública no. Jo afirmo, perquè he sigut funcionària durant molts anys, que la pública cobren el mateix els homes que les dones, per les tasques que fan.
I a l'escola els mestres deuen cobrar tots igual.
Tots igual, els mestres i les mestres.
Perquè en els càrrecs directius d'empreses, d'associacions, d'allà on sigui, costa més trobar dones directives?
Sí, però si et mires... Jo amb això estic amb el que deia el company abans. Si et mires les fotos de només fa 50 anys, les fotos històriques...
S'ha avançat.
S'ha avançat.
Sí,
s'ha avançat.
Sí, sí.
S'ha avançat poc, segurament, però ara, veus els dones...
Els patrons són masclistes, encara, els patrons. Sí. I fixeu-vos, i ara vull treure, és una tonteria, si voleu, però vull dir que és una imatge, una institució tan important i tan, amb tant de pes doncs, a la societat, sobretot europea i espanyola i tal, com pot ser l'Església, la imatge és totalment masculina. És a dir, la jerarquia és tots homes. I només poden ser homes. A més,
l'Església Catòlica.
La Catòlica, sí. Però vull dir que, clar, aquest és un referent que doncs, les monges són les servidores
que netegen, de les que netegen l'altar.
Exacte.
Tu em podries dir quants profetes dona hi ha en la Bíblia?
Ni un.
Vale. Doncs no cal que en parlem més.
O quants arquitectes dones hi havia a l'edat mitjana, quan tothom sabia que hi havia arquitectes dones a l'edat mitjana. Però no firmen. Firma el marit, o firma el germà, o firma el cosí. I periodistes i dones novel·listes.
Periodistes, escriptores, que al llarg de la història han hagut de signar amb pseudònims, per exemple.
Bueno, jo només en conec un parell, però...
N'hi ha.
Sí. Jo, no obstant, no voldria treure també un element que l'hauríem de tenir en compte, encara que doncs, llavors, la legislació ha de poder corregir els problemes que genera. És a dir, el tema de la maternitat no deixa de ser un problema, perquè doncs, obliga a la dona, bàsicament, doncs, a tenir un temps per la maternitat, abans i després del part. I, per tant, la legislació ha de tenir en compte això per poder suplir o no suplir, no sé de quina manera. Però això ha condicionat també molt les responsabilitats, perquè doncs, bueno, la gent doncs, diu ara faig una aturada, i costa doncs, de dir doncs, reemplaçar-ho amb les mateixes condicions d'igualtat.
I que, a més, és una aturada que és absolutament necessària per la societat.
Però vull dir que això marca també.
O
de
la societat es reprodueix o la cosa s'acaba. Per tant...
El que no ha canviat, i avui trobareu un exemple a les notícies, és el dret que creuen tenir alguns homes, ja no diré si molts, pocs, però alguns homes, d'assetjar una dona.
Home, la foto de La Vanguardia ho posa, no?
Avui, doncs, hi ha el cas d'una trobada d'homes al Regne Unit. Un sopar benèfic per homes...
Amb hosteses.
Però, clar, les hosteses, no sé exactament el paper...
Acompanyants.
Que tindrien... A veure,
el que vulguis.
Si són hosteses, són hosteses.
Sí.
Si no, se'ls ha de posar un altre nom. No,
sí, sí.
No...
Sí, sí. És un exemple, sí, sí.
Però és aquest dret que alguns homes creuen que tenen sobre les dones de poder assetjar i fer el que considerin. Al revés, no...
Bueno, jo crec que al revés també n'hi deu haver algun cas.
No, dic que no, però dic que sí, no que és la tendència generalitzada.
Jo crec que al revés potser no és tan generalitzada ni és tan pública, però també n'hi deuen haver, segurament. El que passa que, bueno, aquesta discussió és molt llarga i l'hem tingut innombrables vegades, sobretot les dones amb moviments més o menys feministes. Bueno, l'hostesa que es posa el conde Godó i l'obliguen a anar amb faldilleta curta, però cobra un salari important per aquell dia anar amb faldilleta curta, és perquè s'hi posa perquè vol, Perquè vol, Ningú l'obliga a posar-s'hi.
Sí, sí. No, però després hi ha aquesta, anava a dir moda, la paraula no és aquesta, però els moviments feministes, i ara penso en els de la CUP sobretot, i bueno, entre els comuns també, l'ús del femení per referir-se...
En el llenguatge.
Per referir-se al col·lectiu home-dona. És a dir,
parlen de les persones.
Sí, però parlen en femení. És a dir,
sí.
Diuen, doncs... ara no em sortiria una frase, però vull dir que espontàniament tu diries de què em parles, de dona o d'home? No? Parlen en femení. Les ciutadanes o les que hem de votar o dir per les ciutadanes, no referint-se a les dones, sinó a les ciutadanes com a genèric d'homes i dones. és una manera d'introduir la primacia, diguéssim, de la
estem
dona.
Contentes de
sí,
no sé
estem
què.
Estem contentes.
Estem contentes les persones.
Sí, sí.
És un esforç persones, per sí. intentar canviar el llenguatge, exacte. Perquè el llenguatge també és molt important.
Sí, és un llavors... esforç, però que no sigui només una postura, eh?
Sí, sí.
Sí, però llavors hi hauria d'haver-hi, diguéssim, una solució que fos una solució neutra, que, diguéssim, no tingués sexe.
Les persones,
això, això seria... No, les persones és femení.
Sí.
Vull dir, no, hi ha d'haver-hi...
Però inclou cas, homes i dones.
Sí, hi ha d'haver-hi, diguéssim, allò d'abans, que el lo era un article neutre, i no era ni masculí ni femení.
Ha desaparegut el lo. Neutre,
eh? El meu doncs... poble no, eh?
Cara. Senyors, continuarem la discussió un altre dijous.
Molt bé.
D'acord? Que vagi molt bé la setmana. Adéu-siau.
Els francesos van al revés, perquè ara els rius francesos són tots...